migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Aquesta setmana en què hem celebrat Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, és notícia l'església de Sant Sever, al barri gòtic de la capital catalana, al costat de la catedral. Un temple que ha recuperat tota la seva esplendor gràcies a una restauració als últims 5 anys que ha permès fer valer la seva arquitectura barroca i la riquesa del seu retaule major, obra de Pere Costa. Aquesta intervenció ha convertit Sant Sever en una referència del patrimoni cultural barceloní. Santiago Bueno, degà del capítol catedral, assegurava que ha estat molt necessària aquesta restauració.
Hem recuperat una església que pertany al capítol de la catedral i que havíem hagut de tancar anys enrere perquè el seu estat era molt lamentable. Aquí s'havia usat molt per a casaments i per a altres actes i aquesta és la nostra intenció, que pugui tornar a tenir un ús habitual, sobretot de culte, però també per a altres manifestacions culturals, perquè té un orgue excepcional, un orgue antic del segle XVIII, original, i també una acústica magnífica per concerts de petit format.
El canonge Santiago Bueno, a més, confirmava que és desig del capítol catedral que aquesta restauració serveixi per potenciar les visites i la participació tant dels catòlics com dels turistes, tot i que el culte serà ocasional en trobar-se al costat de la seu barcelonina. Una de les cotitulars de la seu precisament és Santa Eulàlia, per cert. L'acte d'inauguració dilluns passat va comptar amb la presència del bisbe auxiliar David Abadies en representació del cardenal Joan Josep Omella i figures destacades del món institucional i cultural, entre elles el conseller Ramon Espadaler, la consellera Sònia Hernández, l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat Ramon Bassas. Una bona notícia per a l'Església i per al seu patrimoni cultural i social. Sant Sever, llarga vida per aquesta històrica església. Avui parlarem de vocacions i també dels ponts entre la fe i la cultura. Reviurem el que va ser el cap de setmana passat al Congrés de Vocació amb la participació d'uns 200 catalans i, d'altra banda, recordarem el que han estat les celebracions pel 35è aniversari de la Fundació Joan Maragall. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE, Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. Se celebrava a Madrid el Congrés Nacional de Vocacions, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola, al Pavelló Madrid Arena, entre divendres i dissabte passats. Un congrés que tenia com a lema "Per aquí soc", per recordar que el Senyor continua cridant a la vida, a la fe i a la missió, al sacerdoci, a la vida de matrimoni, també a la vida consagrada i a molts altres estats i situacions de l'Església. Tenim amb nosaltres Jordi Domènech, sacerdot diocesà de Barcelona i director del Secretariat de Pastoral Vocacional d'aquesta arxidiòcesi. Mossèn Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, què ha estat aquest congrés de vocacions? Ens pot fer un petit resum, a grans trets?
Sí, i tant, i tant. Doncs aquest congrés ha sigut una gran trobada de tota l'Església i ha sigut un impacte molt fort, no? Doncs no estem acostumats a que hi hagi, bueno, a fer aquestes trobades tan grans a nivell estatal i de tota l'Església. I res, doncs ha sigut una trobada on s'ha profunditzat molt sobre la missió, no? Sobre la missió que tenim i sobre les vocacions, no? Sobre el fet del baptisme, no? Que tots estem cridats pel Senyor i conjuntament, no? amb comunió amb tota l'Església, amb totes les vocacions alhora, no? Cadascú amb la seva especificitat, no?
El sacerdoci, el matrimoni, etc. I després hi ha com tres grans parts, no? Divendres a la tarda vespre, dissabte tot el dia, amb molt de contingut, i diumenge, no? Amb la missa.
Exacte.
I el comiat, l'enviament.
Exactament, sí. Vam començar el divendres, no? amb una ponència inicial on posava en marc totes les preguntes i bueno, situava tot el que anàvem a avançar durant aquells dies, a part de les benvingudes i de tots els bisbes i de la comissió que va organitzar el congrés, i després vam acabar amb una pregària, no? Amb una pregària on hi havia molts signes. Va ser maco, no? Perquè van entrant en signes d'un vaixell, no? Entrava el ciri pasqual que amb la creu doncs feia feia com la llum i la guia del vaixell, entrava la paraula que tenia doncs, el timó, no? el volant del vaixell, i després l'àncora, no? que estava en l'altar. Llavors, tot això ens ha acompanyat el cap de setmana, i després va haver-hi doncs, una adoració amb el Santíssim, amb lectures, la homilia, tot va estar molt bé, la pregària el primer dia.
Fantàstic.
El segon dia doncs, van haver-hi doncs, aquestes... Clar, tu podien escollir dos itineraris, no? Al matí hi havia dos itineraris i a la tarda dos més. Llavors, tots els assistents van poder assistir a dues ponències i després escollir dos tallers al matí i dos a la tarda. I bueno, va ser un dia de molt treball i també de molt compartir, perquè tu no has anat al meu camí, però ho parles després a l'hora del dinar amb un i l'altre, i res, molt interessant, no? I a la nit doncs, va acabar amb un festival, com de festa, no?, pel camí realitzat.
Sí, de música, de participació...
sí, d'alegria, de la vivència, no?
Amb el so que ha reproduït precisament aquesta casa, la cadena COPE van poder copsar, no?, l'ambient ben maco, no? sí, l'eufòria en alguns moments, l'esperança, en definitiva,
I tant,
no?
I tant, que és...
Perquè la cultura vocacional passa perquè no només pensem en la manca de sacerdots, sinó també en tota aquesta diversitat de l'Església, on tots anem junts, però cadascú amb el seu estat de vida.
Exactament, sí. O sigui, aquest congrés posa de manifest una realitat molt gran, és que no només sortia un... Antigament hi ha la idea de que la vocació és pels que es fan capellans o es fan monges, no? I això no és així, no? Perquè estem tots estimats i cridats pel Senyor, no? Posaven un vídeo bastant al congrés que sortia el Papa, no sé si era la JMJ, no? però deia el Senyor te ama i te llama, no? Te ama i llama, no? aquest joc de paraules que crida a tothom, a la santedat, per diversos camins, no? I això és molt important, no? Perquè quan saps que tens una missió, que no estàs sol, que en comunitat estàs, que ets església, doncs cadascú amb el seu camí, no? Però tots cridats.
Podríem recordar moltes reflexions, moltes crides, però, per exemple, la intervenció del cardenal José Cobo, arcabisbe de Madrid, no?, que remarcava la importància de deixar-nos sorprendre pel Déu que ens crida pel nostre nom, no?, i invitava tothom a despertar la crida. També el mateix arcabisbe de Valladolid i president de l'Episcopat Espanyol, Luis Argüello, no?, que relacionava el testimoni vocacional amb l'acció social de l'Església, recordava que el compartir inclou totes les dimensions de la persona i la vida. Bé, i a partir d'ara què? Aquesta és la gran pregunta, un cop fet aquest petit resum.
A partir d'ara, doncs, bueno, va ser maco perquè, clar, no vaig anar només jo a Barcelona.
Efectivament.
Vam anar 75 persones, no?, representants de tots els secretariats, seminaristes també, però van anar a missions, catequesi...
Catequistes, laics i laiques...
Catequistes, càritas, laics, representants de totes les zones pastorals, i havíem fet una trobada abans, no? I res, doncs, bueno, aviam, no? Ara ha sigut molt maco, primer de tot, anar junts, no?, aquí, i llavors establir relacions i veure què farem a partir d'ara, no? És veritat que aquest congrés, com que el cardenal ja l'estava preparant, fa un any o alguna cosa així, ja ens va avançar una mica en tot el tema de la cultura vocacional, en tot el tema d'aquesta pastoral més oberta. Llavors vam fer una web, o sigui, ens hem avançat amb accions pràctiques, ens hem avançat, però ara el que hem de fer és consolidar-ho i expandir-ho per tots els secretariats, no? Que és el nostre objectiu.
Això, bona feina i també bona preparació del dia del seminari, que es va acostant. Un plaer haver conversat avui amb Jordi Domènech, director del Secretariat de Pastoral Vocacional de Barcelona, també formador del seminari. Sempre preguem pels seminaristes. Quan són aquest curs, ens ho pots recordar, a Barcelona i Sant Feliu, vaja?
Clar, jo ara estic al seminari, al curs unificat.
Llavors, val.
Al curs unificat estem 11 que han entrat aquest any.
Molt bé,
no?
11, està molt bé.
11 a Barcelona, bueno, 11...
Entre Barcelona i Sant Feliu.
Menys Terrassa i menys Terrassa.
O sigui, Barcelona-Sant Feliu i la resta de diòcesis excepte Terrassa.
Exacte,
no? De
sí,
Catalunya.
Sí, sí, sí.
Molt bé, per tant, amb la trentena en total que hi havia, no?, més
exacte,
o menys.
Exacte, sí, sí.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
Doncs, com dèiem, moltes gràcies, bona feina vocacional i aquí sempre oberts a parlar de vocacions, perquè la vida és vocació, com també s'ha dit.
I tant.
Fins una altra, adéu-siau.
Fins una altra, moltes gràcies, adéu.
La Fundació Joan Maragall, d'altra banda, és notícia perquè ha arribat als 35 anys bastint ponts entre el cristianisme i la cultura. La celebració per aquest aniversari, acte central, va ser el 13 de gener passat a Barcelona amb una sessió de reflexió i música que va incloure una taula de diàleg moderada per Antoni Bassas i amb la participació d'Ignasi Boada, Joan Bordeus, Marc Griera i Anna Ponsoda. L'acompanyament artístic va anar a càrrec del trio Blanc i Negre, un grup vocal i instrumental focalitzat en la música antiga i clàssica, amb tres escolans antics de Montserrat. La Fundació Joan Maragall va ser creada el 1989 per iniciativa de l'Arquebisbat de Barcelona i és avui un referent en l'àmbit de la reflexió intel·lectual al voltant del cristianisme i la cultura contemporània. Amb seu a Catalunya, però amb incidència en tots els territoris de parla catalana, la Fundació té com a objectiu enfortir aquest diàleg a través d'activitats, com ara conferències, seminaris, publicacions i col·laboracions amb altres institucions culturals. Des de fa uns anys també gestiona, per exemple, la revista Qüestions de Vida Cristiana, Qüestions. Parlem uns minuts de la Fundació Joan Maragall, ja ho hem fet altres vegades, però avui és un plaer fer-ho amb una mica més de repòs, una mica més de tranquil·litat, amb Jaume Angelats, que és el president de la Fundació Joan Maragall, també delegat per al diàleg interreligiós i l'ecumenisme al Bisbat de Girona, sacerdot que atén pastoralment les parròquies de Cadaqués, la Selva de Mar i també el Port de la Selva, i que, vaja, que fa molta tasca en el camp eclesial i en el camp també cultural. Mossèn Jaume Angelats, un plaer, bona tarda i moltes felicitats per aquests 35 anys.
Moltes gràcies, Ignasi, per convidar-me i també doncs, és un gust estar aquí.
Nosaltres encantats. Recordem que la Fundació Joan Maragall, inspirada pel cardenal Narcís Jubany, 1989, un bisbe, per cert, gironí, ara vostè m'ho recordava, que havia estat bisbe de Girona, a més, abans de venir aquí a Barcelona. Va tenir com a primer director Antoni Matabosc, molts anys, després Josep Maria, el que va venir després...
Josep Maria Carbonell.
Josep Maria Carbonell, no em sortia el cognom, disculpi. Sí, sí. Després David Jou, i ara vostè, els últims anys. Bé, com definiria, a banda del que hem dit, la Fundació Joan Maragall? Què l'inspira? Quin és el seu sentit i la seva missió avui?
Bé, una mica és el mateix sentit i la missió que ja se li va encomanar des d'aquests inicis d'ara fa 35 anys. Jo diria que és un dels efectes clars encara de tot l'impuls que va suposar, sobretot en l'àmbit eclesial, l'esdeveniment del Concili Vaticà II. I en aquest sentit, tota aquesta dimensió d'obertura per part, diríem, de l'Església per establir ponts en tot l'àmbit, diríem, ampli, que de la cultura amb totes les seves manifestacions i sensibilitats, em sembla que doncs, es connecta perfectament en l'esperit del Concili Vaticà II, especialment doncs, des de la Gaudium et Spes i després de tot el que va suposar aquell moment que encara doncs, té en molts aspectes molt de recorregut a l'hora d'implementar les intuïcions i els impulsos que en un primer moment doncs, van tenir en l'àmbit no només eclesial, sinó si ens remuntem als anys 60, doncs en l'àmbit del món de llavors, que ara doncs, ha canviat en molts aspectes, el Concili va crear moltes expectatives i moltes iniciatives, com ara, doncs, en aquest cas, la Fundació Joan Maragall.
I tant. Des que vostè presideix la Fundació Joan Maragall, podria fer un diagnòstic del moment actual en tot el que és el diàleg entre el cristianisme i la cultura, que certament no és un moment com el del 1989, però sí que, diguéssim, pot provocar accions semblants des de l'Església, des d'una entitat com la Fundació.
Sí, al llarg d'aquest periple, d'aquests 35 anys, doncs han canviat moltes coses i especialment en el nostre àmbit social i cultural, en el nostre país, doncs ha anat emergint tot un fenomen de desafecció pel que fa a l'Església, que té moltes causes que segurament ara no venen el cas d'analitzar, però que hi ha una en certa manera, doncs, una desconnexió a nivell sociològic, social, en tot el que suposa la transmissió de la fe, que ara, aquests darrers anys, quan dic aquests darrers anys parlo potser de, especialment, que s'ha posat molt en evidència els 15 últims anys, no? S'ha anat, d'alguna manera, distanciant, amb alguns aspectes, i en algun sentit, tot el món, diríem, tot el discurs en relació al cristianisme vehiculat per l'àmbit eclesial i la societat, no? Uh-huh. I en aquest context, aquesta missió de bastir ponts, de posar en valor també, doncs, molts elements que d'una manera o altra s'han perdut pel camí, però que també un fenomen que es pot constatar sovint és que hi ha una inquietud i un anhel, no?, de cultiu de la dimensió espiritual i transcendent, potser no en el paradigma, diguem-ne, que fins ara ha semblat que era el paradigma cristià, que per molts motius, doncs, d'una manera o altra, ha estat com desprestigiat en alguns ambients, no? I es tracta d'anar cultivant aquesta relació amb propostes, amb actituds que manifestin la predisposició amb un diàleg cobert, tranquil, desacomplexat, d'altra banda, no?
Clar, clar. I, bueno, sí, a partir d'aquí, doncs, anar endavant. Sense por, efectivament, i aquest és una mica l'esperit, com vostè deia, del Concili Vaticà II. Parlem de projectes concrets i del moment actual de la Fundació Joan Maragall. Hem parlat de qüestions, és un exemple, no?
Sí.
Però també hi ha altres projectes. Sobre qüestions, aquesta revista Qüestions de Vida Cristiana, ben històrica a casa nostra.
És la revista de gana, de pensament cristià aquí a casa.
I ara la treuen cada 3 mesos?
Sí, sí. És quatrimestral.
Quatrimestral,
sí, sí.
Mm-hmm. Molt bé.
Era una revista que va néixer a Montserrat. De fet, el primer número era abans de l'inici del Concili Vaticà II, i després, doncs, és una revista que ininterrompudament ha arribat fins ara. I des de fa ja 8 o 9 anys, la Fundació Joan Maragall primer, doncs, tenia cura només de l'edició, i ara ja de tota la composició de la revista, però que manté, doncs, aquest títol. I ara posem més l'accent, com molt bé has remarcat, en l'aspecte de qüestions obertes, qüestions pendents, qüestions contemporànies, no?
Sempre vistes amb l'òptica del cristianisme, però qüestions, sí, generals, exacte, que interessen tothom. I quins projectes destacaria d'aquest any 2025 en la vida de la Fundació Joan Maragall, a banda dels cursos, de l'activitat ordinària?
Bé, és que és això també una mica,
és
mantenir
continuar
l'activitat ordinària d'una manera persistent. És primer que no és fàcil, i el dia de la celebració dels 35 anys ho vam posar de manifest, la Fundació Joan Maragall, com altres entitats i com la societat en general, a partir de la pandèmia de la Covid, doncs ara fa ja 5 anys,
sí, sí.
Però esclar, hi va haver un abans i un després en molts aspectes, perquè també, i també amb tot aquest fenomen que ja hem descrit una mica abans, i també amb l'emergència de les tecnologies i tots els sistemes de comunicació, de participació en activitats que es proposen, i ara, d'una manera o altra, la commemoració d'aquest període primer també ha sigut un punt d'inflexió, com per, d'una manera ja més ara clarificada, emprendre una nova etapa. De fet, recentment, des de fa escassament un any i mig, també la seu de la Fundació va passar de la seu que es tenia en el carrer València, al costat, sí, de la parròquia
dels
Àngels, durant 25 anys havia estat allà, i per motius diversos ara es va canviar la seu i estem ubicats en el Palau de la Balmesiana, que també és un edifici amb una significació relacionada amb el desig i amb l'intent de diàleg entre la cultura, diguem-ne, en aquest aspecte cristiana, però també amb la societat, amb la transmissió de la fe, no?
Uh-huh. A la Balmagiana, al carrer Duran i Bas, número 9, ben a prop de la catedral, del portal de l'Àngel. I finalment li volem preguntar a Jaume Angelats, president de la Fundació Joan Maragall, sacerdot de la diòcesi de Girona, també professor de Bíblia, si no recordo malament, a l'ISCREP, a l'Institut de Ciències Religioses.
I a l'Ateneu.
I a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Molta feina tenen els mossens i els qui es dediquen a la vida de l'Església.
De moment tenim la feina segura.
Això segur, i molta. El que passa és que és molta, a vegades excessiva. No, li volia demanar que, per acabar, adreci un missatge en nom de la Fundació Joan Maragall, pensant en el futur immediat d'aquesta nostra societat diversa, però també en nom de l'Església, d'alguna manera, perquè és una entitat amb estatuts diocesans de Barcelona, és veritat que molt oberta a la cultura, molt oberta a tot Catalunya, als territoris de parla catalana que dèiem abans, però aquí hi ha un missatge que també és, per entendre'ns, a favor de l'Església, aquesta Església, com vostè deia, moltes vegades tan qüestionada, tan allunyada de la gent, o la gent allunyada també de l'Església.
Sí, jo crec que això, que precisament la Fundació i moltes altres iniciatives eclesials doncs posen de manifest el desig, la predisposició ideològica de l'Església. De fet, la transmissió de la fe és una qüestió de tu a tu, de diàleg, de reconeixement de l'altre com a altre, com a diferent, però tots som, en aquest sentit, cridats a través de la paraula, amb tot el que significa la paraula, no? Doncs de poder entrar en un diàleg honest, sincer, cadascú des de la seva percepció i des de la seva sensibilitat, i aquest dia de la commemoració vam posar en relleu que precisament el Papa Francesc, en el missatge d'aquest any d'inici de l'any jubilar, sí, va posar en relleu tota aquesta línia del Concili Vaticà II de llegir els signes dels temps, i ell posava, em sembla, un accent en una cosa que té molt de recorregut actualment, de mirar amb molta atenció les moltes coses bones, positives, que hi ha en el món i en molts àmbits de la societat, i en aquest sentit que aquestes llavors doncs puguin fructificar com a llavors d'esperança per no caure en el pendent de l'enfrontament, de la violència, de la desqualificació.
Uh-huh. I de moltes altres perversions, sens dubte. Invitem els oients avui a entrar en el web Fundació Joan Maragall, tot junt, fundaciojoanmaragall.org, uh-huh, i allà trobaran totes les activitats, explicacions sobre la Fundació, maneres de col·laborar-hi, i en tot cas que molts creients que ens escolten i altres allunyats que se la sentin seva, aquesta entitat.
I tant. Molt bé.
Gràcies, doctor Jaume Angelats, per haver-nos acompanyat. Hem parlat amb el president de la Fundació Joan Maragall. Fins una altra, i endavant, ànims amb la feina del dia a dia.
Moltes gràcies a vosaltres i felicitats per la feina que feu.
Tots aquells que estimen ser pobres entraran al regne del cel.
Benaurances, un tema del grup Canta la teva fe, ens serveix per ambientar avui aquest diumenge 6è durant l'any, en què escoltarem una part de les benaurances segons Sant Lluc. Algunes notícies: l'Església celebrava dimarts passat, com cada 11 de febrer, la memòria de la Mare de Déu de Lourdes, també reconeguda com la Jornada Mundial del Malalt. Les hospitalitats van viure la seva festa a Barcelona, entre altres celebracions i activitats. Es va fer l'Eucaristia al vespre, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, el mateix 11 de febrer al vespre, amb la processó de les torxes, i també el lliurament d'insígnies als nous hospitalaris. També us expliquem que Cervera celebrava amb gran participació la Festa Major del Santíssim Misteri aquests dies passats, sobretot la setmana passada. Una tradició que es manté viva segles després del fet miraculós del 1540.
Benaurats.
I una notícia una mica trista, però també l'embolcallem d'esperança, i és que les tres clarisses del monestir de Pedralbes de Barcelona se'n van aquest cap de setmana, si no hi ha un gir d'última hora. Ens acomiadem de la ciutat amb tristesa, amb responsabilitat i amb esperança. Hem celebrat Santa Eulàlia i les clarisses s'acomiadaven també de l'alcalde i la Corporació Municipal de Barcelona. Fins aquí el mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.